Cat.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Parlem de la visita aquest matí de Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, tres dies després de la decisió de 2.853 militants de trencar el govern de la Generalitat. I també de Laura Vilagrà, consellera de la presidència i mà dreta de Pere Aragonès en aquest nou govern. Borràs i Vilagrà entraran avui a la gàbia dels dilluns al Món RQ amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera i Pablo Iglesias. Però abans, deixeu-me, abans de parlar de política i del merder que tenim en aquests moments a Catalunya, deixeu-me felicitar avui TV3, l'inici del nou canal infantil del Club Super3, o el reinici. L'actual Consell de Govern ha heretat una idea brillant de l'anterior, la refundació d'un canal infantil que havia quedat esmorteït i gairebé abandonat. El Club Super3 va ser una idea l'any 1991 convertida en un gran canal infantil amb interaccions permanents a través d'aquell famós carnet del club. L'èxit va ser bàrbar i segur que molts dels pares i mares que ens esteu escoltant ara sabeu de què parlo. Tot trufat de sèries convertides ja en clàssics com el Doctor Slump, Pingu, Doraemon i segurament la més inoblidable i seguida que era Bola de Drac, i programes de producció pròpia del canal com Cucurota, Fish and Chips o el mític InfoK, un dels grans invents de la cadena infantil. El Club Super 3 es va crear als 90, en època de Joan Granados com a director general de la famosa Corpo, i es va fer gran amb Jordi Vilajoana, a qui enviem una afectuosa abraçada, o els directors Jaume Ferrús i el ja malauradament desaparegut Lluís Oliva, o els grans pares que van tenir la genial idea, Joan Sivina i Anna Ribas. I a la Nets, la Notiprès, el Petri, la Kes, entre tants altres, o la Supermà, amb aquella capa vermella i un guant blau, o el Tomàtic, un telèfon en forma de tomàquet o un tomàquet en forma de telèfon, o la Lluenta, aquella llúdriga ecologista, o el Megazero, el dolent virus informàtic, o la Ruïnosa, una verintosa de mil dimonis. Aquell primer Super 3 va crear, no oblidem, un canvi molt important, molt a la història d'aquest país, que no és gens menor, gens. Abans, a les festes de Canalles, es cantava el cumpleaños feliz o el happy birthday to you. Ara ja, a partir del gràcies del Club Super 3, es pot cantar en català gràcies a la música del gran Kid Flus, amb anys i anys per molts anys. Un club que té 1,5 milió de socis, que omplia un cop l'any l'estadi olímpic Lluís Companys, serveixi aquest record per aquell primer Club Super 3, als pares i mares que el van parir, a les càmeres que el van filmar, redactors, productors, regidors, maquilladors, perruqueria, guionistes, evidentment actors i actrius, i els qui eren els encarregats de comprar les sèries per ser emeses. Aquests últims anys, el Super 3 ha anat pel pedregar per diversos motius. Un, indiscutiblement, l'arribada de les noves plataformes. Però la voluntat i la força de l'anterior govern de la Corpo, l'anterior director, Vicent Sánchez, amb l'actual director i exdirector, Siegfried Gras, amb la Clara Cabezas, amb el Cristian Trepat i amb els diferents responsables de les àrees d'infantils, han tornat a fer possible el retorn d'aquest canal. Tots hem estat joves, pares que ho són ara. Alguns pares d'abans i ara ja avis sabem el que ha significat el Club Super 3 per les nostres vides, els nostres infants i els nostres joves de Catalunya. Ben tornat Super 3, un orgull de país per un canal necessari i imprescindible de recuperar. I a tots els pares i mares i a la canalla que ens esteu escoltant, ja podeu tornar a posar el botó a la tele del Super 3. Com a la ràdio, el botó de RAC1, que aquest el veureu poc a TV3, però això són figues d'un altre despatx de dalt de tot. Avui toca ovacionar el retorn i esperem que la grandesa del canal del Super 3 que sigui un petri èxit. A la una, a les dues i a les tres, per molts anys. Són les 8:04, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A la meva terra, que és dilluns 10 d'octubre del 2022.
I avui serà un dia de cel mitja ennuvolat o tapat a estones, amb algun ruixat, sobretot en punts de la costa prelitoral Catalunya central, més probables cap a les comarques del sud. L'ambient és suau ara i el migdia serà semblant al d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha hagut un accident a l'AP7 a Fogars de la Selva en sentit sud, que per ara fa que hi hagi dos carrils tallats i s'acumulin ja 2 quilòmetres de congestió, i les rondes per la seva banda van molt carregades. La B10 encara se circula l'era en sentit Llobregat des de Sant Adrià fins a la Vila Olímpica, i recordem també que hi ha un carril tallat en sentit nord des del Bon Pastor.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Més 48 hores després de la sortida de Junts per Catalunya de la Generalitat, Pere Aragonès ja ha tancat el nou executiu amb el qual Esquerra Republicana haurà de governar en solitari. Ho ha fet amb una sèrie de nomenaments que clarament busquen abarcar tants sectors com sigui possible. Una mena de casa gran del catalanisme. Per exemple, amb fitxatges provinents del PSC, Joaquim Nadal, Convergència, Carles Campuzano, i Podem, Gemma Ubasart. Però també amb noms republicans, entre els quals hi ha una exconsellera exiliada per l'1 d'octubre, Meritxell Serret, i perfils més tècnics a algunes de les conselleries, com Natàlia Mas, a Economia. El mateix Aragonès deia a través de Twitter que l'objectiu d'aquest govern és representar els consensos del 80% de la ciutadania. És a dir, els que estarien a favor d'un referèndum, encara que fos per votar no. Ara bé, el principal repte serà representar aquest 80% amb només 33 diputats de 135 al Parlament de Catalunya. A aquesta hora estem pendents del Diari Oficial de la Generalitat perquè publiqui la destitució dels consellers de Junts per Catalunya i el nomenament dels seus substituts, en qui el president ha volgut donar un cop d'efecte, ja que situarà Joaquim Nadal com a conseller d'Universitats, Carles Campuzano a Drets Socials i Gemma Ubasart a Justícia, Dret i Memòria. Són tres de les cares noves del Consell Executiu que també hi incorpora Natàlia Mas com a consellera d'Economia i Hisenda, Juli Fernández com a titular de Territori, Manel Balcells al capdavant del Departament de Salut i Meritxell Serret al Departament d'Acció Exterior. El 7 prendrà en possessió del càrrec demà a les 9 del matí, abans de la reunió del govern, i a la tarda es farà el traspàs de carteres, informa Marc Martínez Amat.
El govern monocolor d'Esquerra serà, de fet, un govern multicolor. La varietat li posaran dos polítics bregats, com són l'exsocialista Joaquim Nadal, històric alcalde de Girona i conseller puntal dels tripartits de Maragall i Montilla, i Carles Campuzano, diputat de CiU al Congrés durant 7 legislatures de l'ala socialdemòcrata de Convergència. I també la politòloga Gemma Ubasart, que torna a la política després d'haver dirigit Podem a Catalunya en el seu naixement. Són els noms més cridaners del nou govern, en què figures del nucli d'Esquerra assumiran àrees clau. Economia, Natàlia Mas, que ha estat a la maquinària econòmica del govern com a alt càrrec fins ara de Roger Torrent a Treball i abans amb Aragonès Economia mateix. A Territori, l'exalcalde de Sabadell i ara diputat Juli Fernández. I a Exteriors, una de les exiliades de l'UO, l'exconsellera Meritxell Serret. Per a Salut, el president ha buscat Manel Balcells, que combina la trajectòria professional com a metge amb la vinculació política amb Esquerra, que va ser conseller del tripartit, tot i que per pocs dies. Aragonès fins dissabte no va despenjar el telèfon i aquest cap de setmana s'ha reunit amb alguns d'ells, però de fet ja va donar pistes de quins perfils de consellers tenia al cap divendres al vespre quan va comparèixer per valorar la decisió de Junts d'abandonar el govern.
Renovaré el Consell Executiu amb la incorporació de nous consellers i conselleres amb qui compartim una clara visió transformadora i una inequívoca voluntat en fer que Catalunya decideixi amb llibertat el futur del país. Persones que representen els consensos del 80% del país.
Per cert, que Aragonès ja no tindrà vicepresident. Des del Palau expliquen que és així perquè ara ja no és un govern de coalició entre diversos partits, que és quan és més habitual aquesta figura, però de facto aquest paper l'assumirà la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que tindrà l'encàrrec de coordinar el govern i més competències perquè incorpora l'àrea de processos electorals i la gestió dels delegats territorials.
Avui, a partir d'un quart d'onze aproximadament, Laura Vilagrà, consellera de presidència, en parlarà aquí al món a RAC1. Aquest nou govern és paritari, té el mateix nombre de consellers que de conselleres i l'edat mitjana està al voltant dels 50 anys, pràcticament igual que l'anterior. Repassem la trajectòria dels nous consellers amb Joel Penya, Judit Vila i en Cesc Giró. Sí?
Val, Economia i Hisenda.
Natàlia Mas.
És la primera dona que ocupa aquest càrrec. Ha treballat al Banc Central Europeu i recentment com a directora general d'Indústria de la Generalitat. Torna al Departament d'Economia, on va ser secretària general del 2019 al 2021.
Acció exterior.
Meritxell Serret.
Sentir com que havia passat molt temps, ja han passat moltes coses.
Exconsellera de Puigdemont, destituïda pel 155, l'única restituïda ara com a consellera. Va ser delegada del govern a Brussel·les, on s'havia exiliat després de la declaració d'independència. Actualment és diputada al Parlament i portaveu del grup d'Esquerra.
Recerca i universitats.
Joaquim Nadal.
He anat a veure els fons de la Generalitat de Catalunya, època República i Guerra Civil.
Exmilitant socialista amb àmplia trajectòria al partit, va ser alcalde de Girona, diputat, cap de files del PSC al Parlament i conseller, també portaveu, durant el tripartit. Va ocupar carteres de política territorial, obres públiques i presidència.
Territori.
Juli Fernández.
Recursos que aportem a solucions de mobilitat.
Actual diputat d'Esquerra al Parlament, alcalde Sabadell de 2015-2017 i delegat de la Generalitat a Barcelona fins l'any passat. També va ser director general de Joventut i de Turisme.
Salut.
Manel Balcells.
Bé, és un respirador de campanya, eh? És una solució d'emergència.
Metge especialitzat en la medicina de l'esport amb experiència ja al Departament de Salut com a director d'estratègia l'any 2004 i com a conseller el 2006 assumint breument la cartera d'universitats. També ha estat regidor a Granollers.
Drets socials.
Carles Campuzano.
El dret penal és el darrer recurs que té l'Estat per a resoldre els conflictes socials.
Exmilitant de Convergència, regidor, diputat amb llarga trajectòria al Parlament i al Congrés, ha estat director de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i secretari de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector. Ha fet d'observador internacional en diversos processos electorals com a membre de l'OCEA.
Justícia, drets i memòria.
Gemma Ubasart.
Per la injustícia d'aquesta presó provisional, d'aquesta presó preventiva.
Exdirigent de Podem, més enllà de l'activitat política, professora i investigadora en l'àmbit de la recerca en polítiques públiques, la gestió de conflictes i el canvi social. Ha realitzat recerca i docència en diverses universitats europees i americanes.
Doncs bé, Junts per Catalunya no han tardat a reaccionar a aquest nou govern de Pere Aragonès. En una piulada, Jordi Turull assegurava que el lloc on comprovar si el govern representa el consens del 80% és el Parlament. Per la seva banda, Carles Puigdemont va insistir que Aragonès hauria de sotmetre's a una qüestió de confiança o convocar eleccions. Ho va dir en un fil de Twitter en què argumentava que el canvi en l'estructura del govern era massa profund perquè no passés pel Parlament. També a Twitter, l'exvicepresident Jordi Puigneró va fer el següent balanç. Ni república ni digital, en al·lusió a la desaparició de la Conselleria de Polítiques Digitals, una competència que es deslliga de territori i que assumirà una de les nostres convidades d'avui, Laura Vilagrà. L'altra convidada és Laura Borràs, a qui preguntarem pel trencament de la coalició i el nou govern. Serà poc hores abans que Junts per Catalunya reuneixi la primera executiva des del trencament. La direcció del partit haurà de debatre quins tipus d'oposició farà el partit a Pere Aragonès. Adrià Santasusagna.
És la primera reunió ja amb el cessament dels consellers de Junts damunt la taula i el partit haurà de preparar l'estratègia que seguirà a partir d'ara. Guanyarà pes el que facin al Parlament, ja que el govern es queden sense altaveus. Junts farà oposició, però falta veure si serà dura contra el president, com ho era divendres Laura Borràs, o si hi haurà mà estesa per pactar alguns temes importants, com els pressupostos. Turull no ho descartava. Una incògnita és saber si amb Junts a l'oposició el partit reestructurarà o no els rols del Parlament, és a dir, si farà canvis o no pel que fa a la presidència del grup parlamentari o dels portaveus del partit. Amb aquestes cartes de bola taula es reunirà l'executiva de Junts després d'aquest trencament amb Esquerra, la primera de la nova etapa del partit a l'oposició.
Gràcies, Adrià. Amb Junts fora del govern, ara Pere Aragonès haurà de treballar aliances noves si vol mantenir l'estabilitat parlamentària i assegurar, entre altres coses, els pressupostos. El president s'ha quedat amb el suport de només 33 diputats dels 74 que el van votar a la investidura. En Comú Podem i el PSC demanen ser protagonistes d'aquest relat, però de moment els republicans només es proposen intensificar les relacions amb els comuns mentre mantenen el veto al PSC. Sílvia Solanes.
Abans d'anunciar la configuració del nou govern, el president Aragonès va trucar ahir a la tarda a la cap de files d'en Comú Podem, Jessica Albiach. Acostament amb regust amarg pels comuns, molestos perquè no se'ls ha tingut en compte, diuen, des de la crisi a Palau. Albiach lamentava tot seguit a Twitter que el nou govern neix mort i anunciava que a priori Aragonès no compta amb el seu suport. Treia també l'espantall de les eleccions en cas de no haver-hi un acord estable de legislatura. El PSC, en canvi, prefereix no parlar d'eleccions i, tot i el veto d'Esquerra, Salvador Illa, en declaracions al Via Lliure, es tenia ahir de nou la mà als republicans. Els demanava seure, parlar i, sobretot, evitar una pròrroga pressupostària.
Jo crec que convé tenir uns pressupostos amb el suport més ampli possible. No? Cartes blanques no crec que sigui raonable. Jo crec que si volem fer els pressupostos de país, hem d'escoltar les diferents sensibilitats que hi ha en el país i seure i fer un exercici de síntesi, no?
El líder del PSC, de fet, demana que Esquerra miri d'ampliar al màxim de partits possibles el consens al voltant dels pressupostos.
Pel que pugui ser, Salvador Illa ja té pràcticament a llest el programa electoral en cas que el govern de Catalunya caigui abans d'hora i hi hagi eleccions anticipades. Segons el periòdico, el full de ruta del PSC no inclourà gaires canvis, només hi afegeixen les propostes que ha aprovat fins ara l'anomenat govern alternatiu que va constituir els socialistes catalans. el partit tenen clar que els sondejos els són molt favorables per tornar a guanyar. Salvador Illa, per cert, que es va mostrar molt molesta per la contundència d'Oriol Junqueras contra el PSC en la roda de premsa que els republicans van fer dissabte. Junqueras va assegurar que dirigents socialistes van aplaudir amb les orelles l'entrada d'independentistes a la presó.
Hi ha moltes coses que el Partit Socialista hauria de fer en l'àmbit de la lluita contra la repressió, en la defensa d'un exercici d'una democràcia plena, abans de que nosaltres puguem considerar que efectivament s'ha compromès de manera correcta, de manera adequada i de manera contundent en la lluita contra la repressió.
En declaracions al Via Lliure de RAC1, el líder socialista, Salvador Illa, assegurava que no accepta lliçons.
El Partit Socialista sempre ha treballat per defensar l'estat de dret, no dona lliçons i no en rep de ningú. Crec que queda clar.
No accepta lliçons d'Oriol Junqueras?
Nosaltres no donem lliçons, però no acceptem de ningú. Hem treballat sempre per respectar l'estat de dret. No donem lliçons, no ens en dona ningú. I treballem per superar el ressentiment. No sé si m'entén.
Des de Madrid, el govern espanyol lamenta que Junqueras exclogui els socialistes d'un possible acord pels pressupostos. La ministra Maria Jesús Montero manté la mà estesa i demana al president aragonès que s'ho repensi i truqui a la porta del PSC.
En este momento no está pensando en las elecciones, en este momento no está en el reencuentro de votos, en los que uno se instalan permanentemente, sino que está justamente por permitir que se incremente la calidad de vida de los catalanes y, por tanto, ha tendido la mano para poder llegar a acuerdos en alguna materia y a acuerdos en presupuestos, si es que las cuentas públicas responden también a las prioridades del Partido Socialista de Cataluña.
En canvi, el PP critica que el PSOE sigui partidari de donar un cop de mà als republicans. El popular Elías Bendodo lamenta que els socialistes han perdut una gran oportunitat per posar-se al costat dels constitucionalistes.
En España tenemos dos modelos, ¿no?, con respecto a Cataluña. El del Partido Socialista y Sánchez, que cree claramente que el futuro de Cataluña es el independentismo, y el del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, que cree que el futuro de Cataluña y de España es el constitucionalismo.
Els populars lamenten que Pedro Sánchez busqui satisfer Esquerra Republicana, diuen, per rascar uns vots a Madrid que són imprescindibles per tirar endavant els pressupostos i altres tràmits. El nou govern en solitari d'Esquerra Republicana és el tema de portada avui a tots els diaris catalans que analitzen com serà el que queda de legislatura amb Junts per Catalunya a l'oposició. N'informa Anna Alfonso.
Jordi Juan, a La Vanguardia, diu que el president aragonès ha cuinat en temps rècord un guisat amb suports per tots els gustos i que, tot i que es preveu que tingui poc suport, costa de pensar que els comuns i els socialistes el deixin caure abans de les municipals. El periòdico destaca que Aragonès rebutja el suport del PSC, que li ha estès la mà, i en canvi busca el de Junts, que els ha rebutjat. L'Ara diu que caldrà resoldre quin és el to d'oposició que adopta Junts, que amb 32 diputats té a la mà fer més fàcil l'acció de govern o torpedinar-la. Al Punt Avui llegim que el primer escull serà tirar endavant els pressupostos amb una negociació que es preveu complicada. De fet, José Antic, al Nacional, diu que la patata calenta dels pressupostos permetrà saber si el govern gaudeix d'unes certes constants vitals o si està simplement amb respiració assistida. Ferran Casas, al Nació Digital, escriu que els partits independentistes han de buscar elements per reconnectar i alhora perfilar estratègies per quan calgui enfrontar-se a les urnes. I Vicent Partal, a VilaWeb, qualifica el nou govern de focs d'artifici per salvar el moment.
I a Madrid els diaris interpreten els nous fitxatges del govern català com un punt d'inflexió per al procés, n'informa Jordi de Planell.
A El País, Xavier Vidal-Folk veu la deserció de Junts del govern com el certificat de defunció del procés i celebra que no es formi un altre executiu unilateralista. Al mateix diari, Peridis dibuixa el president aragonès proposant un pacte amb el PSC a Oriol Junqueras, que respon: abans morir que pecar, aguanta com puguis. A El Mundo, Santiago González assegura que la solitud d'Aragonès és penosa, però afegeix que compta amb el comodí de Pedro Sánchez, disposat a oferir-li l'estabilitat que necessita. A canvi, diu, Esquerra el mantindrà a la Moncloa. L'ABC escriu que Aragonès repesca rebotats de Convergència, el PSC i Podem i insisteix en un missatge d'eixamplar la base en clau preelectoral. La Razón apunta que la fractura separatista que ha finiquitat el govern de coalició culminarà en una administració tenyida d'interinitat i pronostica temps de fragilitat amb una governança marmada. Finalment, Pedro J. Ramírez, a l'Espanyol, avança que el nou govern d'Aragonès neix mort per la falta de suports i aplaudeix Pedro Sánchez per deixar que els independentistes es coguin en la seva pròpia salsa.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la cap de política de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Sílvia Angulo.
Pere Aragonès ha dissenyat un executiu paritari amb quota de les noves conselleries reservades per membres de la seva formació, però amb la clara voluntat de fer un govern transversal, ha fitxat a figures destacades que pertanyien a d'altres partits. Un cop d'efecte, el ficant nòmina Quim Nadal, Carles Campuzano i Gemma Ubasart. està per veure com entomen aquest fitxatge socialistes postconvergents i comuns. És cert que cap dels tres militants dels seus partits d'origen i que porten anys desenvolupant carreres professionals allunyades de la política, però tenen un passat vinculat al poder. Tota una declaració d'intencions per part d'Aragonès de posar en pràctica el mantra dels republicans d'ampliar la base. Malgrat tot, no està clar que aquesta operació doni resultats per apropar-se als partits que sí o sí li han de donar suport al Parlament si vol governar només amb 33 diputats. Lluny de teixir complicitats, pot enterbolir les relacions amb aquestes formacions. Veurem en els propers dies com es desenvolupen les negociacions i quin paper acaba de jugar Junts a dins de l'oposició.
Recordeu, avui en parlarem amb Laura Borràs a partir de les 9:15 i a partir d'un quart d'11 amb Laura Vilagrà, com també amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Miquel Samper i Pablo Iglesias. Parlarem de l'altre terrabastall polític que hi va haver al vespre. Des d'avui, el poder judicial espanyol queda decapitat. El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial farà efectiva la dimissió aquest matí, i no és cap sorpresa perquè feia setmanes que el polèmic Carlos Lesmes amenaçava de plegar. Però no es va ser fins ahir a les 8 del vespre i 21 minuts que el seu equip va comunicar la dimissió. Segons llegim a La Vanguardia, hauria decidit prendre ja la decisió per no tornar-se a presentar amb el mandat caducat davant del rei Felip a l'acte del 12 d'octubre. Carlos Lesmes va anunciar que ho deixava amb un vídeo gravat en què recordava que l'òrgan de govern del jutge té el mandat caducat des de fa 4 anys i deia que no volia continuar sent còmplice d'aquesta situació.
Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizá durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho.
Segons publica avui l'Espanyol, Carlos Lesmes ja estava ahir al matí força convençut de la decisió, però es va acabar decantant després d'enviar dos whatsapps. Un a Esteban González Pons, vicesecretari d'Acció Institucional del Partit Popular, i l'altre al ministre de Presidència, Félix Bolaños. Els va preguntar com estaven les negociacions entre els dos partits per renovar l'òrgan judicial. El Digital explica que la resposta que va rebre va ser clara, malament, i davant d'això es va convèncer de precipitar la dimissió. A partir d'aquí, la Moncloa li hauria trucat diverses vegades per evitar que marxés, però sense èxit. I clar, la reacció del govern d'Espanya va ser immediata. Aquest matí Pedro Sánchez ha convocat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una reunió a la Moncloa. La trobada serà 2:15 del matí, però d'entrada no hi ha cap element que faci pensar en un acord ràpid per nomenar els càrrecs que ja estan caducats. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si no hi ha cap sorpresa, la reunió d'aquest matí serà un diàleg de sords. Pedro Sánchez li retraurà a Alberto Núñez Feijóo el mateix que fa mesos que li diu, que el PP va signar un acord en l'etapa de Casado per renovar el CGPJ, que Feijóo se'n va desentendre i que les excuses del PP per bloquejar el poder judicial en mans de magistrats conservadors fa 4 anys que duren. Feijóo va acceptar la reunió a través d'un tuit 59 minuts després de la dimissió de Lesmes. Sosté que la manera de renovar els jutges ha de ser des de dins, des del mateix poder judicial, obviant, això sí, que en aquests moments hi ha una majoria de dretes, i desobeint el que diu la Comissió Europea, que també ha pressionat per la renovació. Feijóo el que diu és que va a la reunió d'avui amb la millor predisposició. Moncloa el que respon és que les paraules s'han de convertir en fets i que el PP ja no pot posar més excuses.
El cas és que aquesta és la crisi judicial més important que ha hagut d'afrontar la justícia espanyola les últimes dècades. Com dèiem, des de fa setmanes, Carlos Lesmes amenaçava de plegar si el PSOE i el PP no es posaven d'acord per renovar la cúpula judicial. Insistim que el mandat de l'actual govern dels jutges està caducat des de l'any 2018. Doncs bé, finalment ha decidit plegar. Ja era hora. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Carlos Lesmes es dona per vençut després que els avisos de les últimes setmanes no hagin donat cap fruit. Per això, el fins avui president del Poder Judicial diu que tornarà a la seva carrera professional com a magistrat del Suprem. Això sí, marxa deixant les coses clares. En un vídeo difós ahir la nit, Lesmes es mostrava decebut amb la classe política.
Perdida toda esperanza de rectificación. Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco i que és inacceptable.
L'escenari a partir d'ara és incert. Poc abans de plegar, l'ESMES va encarregar un informe per saber qui l'havia de substituir. Sobre el paper, l'escollit era el president de la Sala Primera del Suprem, Francisco Marín, però alguns dels vocals del Poder Judicial no ho veuen gens clar. En qualsevol cas, en les properes hores s'hauria de resoldre el relleu, perquè dimecres el president del Suprem ha d'assistir a la desfilada militar del 12 d'octubre i dijous hi ha convocat un ple de la cúpula judicial per intentar renovar el Tribunal Constitucional.
La dimissió de l'ESMES fa encara més complicat que el Poder Judicial escollir els dos candidats que li toquen al Tribunal Constitucional. De fet, fonts de l'òrgan asseguren al diari Ara que a hores d'ara és impossible. El bloc de vocals proposats pel PSOE volia usar el suport de l'ESMES per convèncer un dels conservadors i aconseguir una majoria pels nomenaments. Però ara aquesta opció queda descartada. Els magistrals favorables al PP, mentrestant, continuen bloquejant els nomenaments. Asseguren que cal esperar que renovi el Poder Judicial, que alhora també segueix bloquejat. Ara bé, el diari El País explica avui que alguns dels magistrats estarien oberts ara a renovar el Tribunal Constitucional per parts, és a dir, acceptar ara els nomenaments dels dos jutges que ha de proposar el govern espanyol i esperar pels dos restants que han de venir del Poder Judicial. Si això passés, només hi hauria dos magistrats amb mandats caducats i no quatre, i la majoria del tribunal passaria de conservadora a progressista. Tot això, però, encara provoca una altra conseqüència. La falta dels càrrecs comença a generar problemes de funcionament a alguns tribunals. Segons explica el Mundo, mentre continuï caducat, el Consell General no pot nomenar-los. El PSOE va crear aquesta normativa per pressionar el PP perquè negociés i es desbloquegés la situació. Per hores d'ara, l'únic aconseguit és que hi hagi 77 places pendents de renovació, 17 de les quals han quedat vacants per mort o per jubilació dels magistrats. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RAC1, David Portabella.
I després de gairebé 4 anys caducat, un diumenge al vespre li va entrar la vergonya torera. Avorreix la situació d'interinitat, diu, però el de Carlos Lesmes ha estat un avorriment llargament madurat durant 1.405 dies en els quals no s'ha estat de res, com ara col·locar jutges conservadors afins. I tot ben remunerat amb un salari que gairebé duplica el del president espanyol. El seu vídeo de comiat, en una sala de cadires buides, és la millor metàfora del despropòsit de la justícia espanyola. Hi ha calgut la visita del comissari europeu per despertar aquesta consciència d'efecte retardat de l'ESMES. Tota la pressió passa ara a Feijó quan visiti avui la Moncloa. El magistrat que presumia que la unitat d'Espanya és un mandat directe per als jutges s'esborra de la fotografia amb el rei en la desfilada militar de dimecres. El seu premi pòstum serà que només es parli d'ell. Quan abusar de viure en funcions en la perifèria de la Constitució es converteix en vici, el de menys ja és la golatria en l'hora del comiat.
8 i 26 minuts, Vox ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid el festival Viva 22, una espècie de gran aquelarre de l'ultradreta amb discursos, intervencions de líders internacionals d'extrema dreta, concerts o representacions teatralitzades de la història d'Espanya. De seguida repassem tot el que ha donat de si perquè entre les actuacions, i per això parlem d'aquelarre, n'hi havia que apel·laven directament al cop d'estat de 1936. Però tot plegat demostra la vigència de la intervenció que va fer Iñaki Gabilondo fa un any i mig aproximadament a la cadena SER. Atenció a l'anàlisi que feia el periodista del tema de les ultradretes a nivell mundial.
¿Han dado ustedes cuenta que estamos observando el peligro que puede constituir la amenaza del socialcomunismo, del cual permanentemente nos hablan, y todos los elementos de inestabilidad de los últimos tiempos proceden del otro rincón? El crack del 2008, los magnates de Wall Street, con el pensamiento neoliberal. El Brexit, el Partido Conservador de David Cameron. El follón de los Estados Unidos que ha llevado hasta el asalto de tal, el Partido Republicano con tal. Ahora el lío que tenemos aquí montado con la salsa que tienen organizado los del centro derecha y el tripartito de Colón. Y todos mirando a la amenaza que significa.
Todos señalando lo otro.
Es curioso,
lado.
O sea, estamos mirando, cuidado que nos viene el lobo y mientras tanto nos come el tigre. Es una situación un poco chocante.
Es a dir, mientras tothom mira els partits socialdemòcrates i de més a l'esquerra i ningú es fixa en l'ultradreta que avança sense obstacles i de forma desvergonyida. Només cal veure què va passar durant aquest Viva 22 que es va fer el cap de setmana a Madrid, que ha provocat que l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica ja ha demanat a la Fiscalia que investigui l'actuació d'un grup de música anomenat Meconios, que va cantar una cançó que reivindica el feixisme. Es titula Vamos a volver al 36 i sona, per cert, molt similar al Euros Living a Celebration, així.
A internet.
Estamos en Twitter también. Cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progres. PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu, Puigdemont i Rufián, que podria salir...
És a dir... Espera, espera, perquè la lletra frivolitza, per exemple, amb les violacions.
Las feministas protestan por una violación grupal. Hay 10 más que investigar. Me da igual, son de Senegal.
Diu, las feministas protestan por una violación grupal. Hay 10 más que investigar. Me da igual, son del Senegal. També fa befa de les reivindicacions feministes del col·lectiu LGTBI i, com ja es pot veure el títol, directament fa apologia del feixisme.
Somos la resistencia, somos bachas, los podemitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista y si te gusta ir tu pacifista. ¿Qué fascista es? Santiago Abascal, yo te
El grup el formen dos valencians que pegen vídeos musicals a les xarxes, tots tenen refons polític i lletres de dretes, per aquesta cançó va ajuntar-se amb un altre tuitaire de dretes que hi va sortir a justificar-se. Assegura que la cançó diu que és l'esquerra qui vol tornar al 36 i nega cap missatge homòfob.
Yo entiendo que para la izquierda mononeuronal hay que dárselo todo mascarito. Entonces, vamos a volver al 36, esa frase. Si tú escuchas la canción entera, que yo sé que cuesta, que os cuesta escuchar en más de 3 minutos seguidos... No se refiere a que queramos volver al 36 nosotros, se refiere a que nos quieren devolver al 36. Y aparte lo de los cánticos homófobos, hombre, pues yo soy más maricón que un palomo cojo, y es que no lo oculto. Eso de la homofobia en la canción, pues mira, me coméis los huevos, ¿sabes?
Molt bé. L'actuació del grup ha rebut una llau de crítiques. Per exemple, Gabriel Rufián els ha batejat com els obicafatxes i Pablo Echenique com els take that nazis. En canvi, la dreta i l'extrema dreta no han dubtat a tirar d'elogis. Al Twitter de la banda es poden veure missatges de suport de polítics com Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, o del periodista Javier Negre, entre els fans. També hi ha la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que al febrer els va anar a veure un concert a Madrid i es va fer una foto amb ells. Sí, com sigui, no és la primera polèmica del grup. Entre les estracanades que han protagonitzat hi ha una versió de l'Ai Mamà de la Bandini lloant la figura dels pares. El 19 de març d'aquest any, aprofitant el focus d'Eurovisió, van treure Papà. Contenia frases com «Digamos la verdad, que no somos mejores ni peores que mamá» o «¿Por qué dan tanto miedo a nuestros penes y se nos trata como delincuentes?». I durant els últims anys també han fet una versió de l'himne feminista «El violador ets tu», que van titular «El machista no soy yo», una altra del «Chiqui Chiqui» de Chiquili 4 i fins i tot una de Maria Isabel que van titular «Antes facha que chavista». Lluny de la polèmica actuació musical, Donald Trump va ser ahir el convidat sorpresa a aquest festival organitzat per l'extrema dreta. En un missatge gravat, l'expresident dels Estats Units va felicitar Santiago Abascal per la seva feina i el va animar a continuar reclamant polítiques per protegir les fronteres. També hi van intervenir altres líders internacionals de l'ultradreta, els primers ministres d'Hongria i de Polònia i la guanyadora de les eleccions a Itàlia fa 15 dies, Giorgia Meloni. Informa des de Madrid, John Gràcia.
Amb un vídeo de 40 segons des del que apareixia un avió privat, l'expresident dels Estats Units va enviar un missatge de suport a Vox i a Santiago Abascal. És cert que la formació ja havia contactat amb l'entorn de Trump, però és la primera vegada que aquest s'involucrava d'una manera tan directa.
Spain is a great country and we want to keep it a great country, so congratulations to Vox and again to Santiago.
Agraïments a Vox per defensar les polítiques conservadores respecte a les fronteres. No va ser l'únic missatge internacional. La flamant guanyadora de les eleccions italianes, Giorgia Meloni, es va focalitzar també en la immigració.
Que acoge a los que llegan de otros países legalmente para trabajar y defiende con fuerza sus fronteras exteriores de la inmigración ilegal.
Una decena més de líders internacionals van participar en aquest festival organitzat per Vox després d'unes setmanes complicades per al partit amb la marxa d'Olona i el relleu d'Ortega Smith.
A les 8 i 33 minuts d'aquest festival de Vox escoltaven el comentari que hi posa el periodista i escriptor Manuel Javois.
Tiene suerte el grupo que actuó en la fiesta de Vox de que la ironía, incluso la mala ironía, sea mucho mejor entendida por la justicia que cuando la utilizan raperos y tuiteros a los que los recursos literarios les están más o menos vedados. Lo que no se entiende es que se reclame paródica a esa canción, cosa que es verdad, pero no el resto de la fiesta, que al parecer iba en serio, incluidos los disfraces y los discursos. Otra duda, ¿dónde acaban los disfraces y dónde empiezan las palabras? Pedir que se acaben los discursos de odio, llamando rata al presidente del gobierno y grabando a Trump y a Meloni dando su apoyo a la ultraderecha española, no sé si es la mejor estrategia, salvando la circunstancia excepcional de que el odio es el mejor patrimonio del ascenso de Vox, y sin odio ni nada que odiar, ese partido no tendría ningún sentido.
Tot plegat pocs dies després de la polèmica pels crits masclistes dels alumnes del Col·legi Major Elies Aguja de Madrid. Aquest cap de setmana els alumnes han demanat perdó a través d'una carta, però el gest no ha convençut el govern d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que no se'ls acaba de creure i que vol fets i no només paraules.
A quien se le refieren esos insultos es a la mujer, nunca pasa al contrario. Con lo cual, vuelvo a decir que eso es más, tiene una gravedad mucho mayor de la que podemos entender. Con lo cual, esperemos saber cuál es su conducta, su actitud en el futuro. Yo, desde luego, las palabras no creo simplemente de disculpa que sean suficientes.
Tot plegat són un seguit de polèmiques emmarcades en el moment d'auge de l'extrema dreta a Europa. Ara l'excandidat presidencial i fundador del Front Nacional a França, Jean-Marie Le Pen, reivindica el seu llegat després que l'ultradreta hagi arribat per primera vegada a ser la principal força d'oposició a França. De fet, Jean-Marie Le Pen ho deia en una entrevista a TV3 en el 50è aniversari de la fundació del partit.
No, je crois pas.
No crec que el reagrupament nacional hagi canviat de línia política. En realitat, el seu posicionament es correspon encara avui amb la definició que jo havia donat de dreta nacional, popular i social.
Popular i social.
I tot i que l'extrema dreta viu en aquest moment tan dolç, sobretot a Europa, les eleccions d'Àustria que van seguir el partit ecologista ha revalidat el primer lloc. El progressista Alexander Van der Bellen, de 78 anys, governarà el país durant 6 anys després d'haver obtingut el 54,6% dels vots. La segona força, però, està a l'extrema dreta, que només podia esperar que els ecologistes no superessin el 50% per intentar ser primers en una hipotètica segona volta. I en plan internacional, atenció a aquesta notícia que hem conegut fa poca estona. A primera hora del matí, Rússia ha tornat a bombardejar Kiev, la capital d'Ucraïna. De moment hi ha molt poca informació, però s'han sentit diverses explosions en punts al centre de la capital i hi ha imatges molt dures de cotxes incendiats amb persones que anaven a treballar. Segons mitjans locals, encara no se sap quin és el nombre total de víctimes. Aquest seria el primer atac aeri sobre Kiev amb èxit després de setmanes. També hi ha informacions que apunten que s'hauria bombardejat la ciutat de Dnipro, a l'est del país. Això arriba poques hores després d'una jornada de bombardejos sobre Saporilla, al sud d'Ucraïna, que hi va deixar almenys 18 morts i prop d'una seixantena de ferits. Tot plegat en resposta a l'atac de dissabte al pont que uneix Rússia amb Crimea. Vladimir Putin ho considera un atac terrorista organitzat des de Kiev i ha obert una investigació penal. 36 minuts, des d'aquí uns moments parlem de unes filtracions que ha tingut avui la directa, el digital. Parlem també de Mario Conde, ahir al Salvados, i evidentment el futbol, amb la victòria d'ahir del Barça 1-0 davant del Celta i l'empat de l'Espanyol a Cádiz.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-S. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Allò tallada abans semblen 50 euros.
Buah, però si són 50 euros!
Hi ha dies que són el teu dia. I ara per fer el manteniment amb lubricants Quart, a Citroën Service entres en el sorteig de 100 targetes de 50 euros per canviar-les a Amazon o al Corte Inglés. Ves que cada dia sigui el teu dia. Citroën. Condicions amb mantenimientocitroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Últimament, tot està pels núvols.
Bé, tot, no. Perquè els preus de Gestel no han pujat. Així que no pateixis. Perquè amb nosaltres tens una fibra de qualitat i dues línies de mòbil per només 39,95. Preu definitiu? Perquè el que és bo no és car. Truca ja al 1510.
Vols fer un gir al teu futur? Atreveix-te a pensar en gran. ESIC és la business school que omplirà el teu futur d'oportunitats amb la formació líder en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix el teu potencial i fins a on pots arribar amb els nostres màsters, postgraus i MBAs. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Let's go. Tu apuntes molt alt, els nostres preus molt baix. Només avui, 10 del 10, te'n donem un 21. Afanya't perquè et descontem el 21% i van la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, MediaMarkt.es i a l'app.
Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap, a partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 15 i el 16 d'octubre podràs visitar la Fira Ramadera, el mercat de productors i l'espai de tast per degustar els millors productes.
També la Fira de Vehicle d'Ocasió, el mercat extraordinari de roba, el d'artesania, la Fira del Dibuix, el mercat de creadors de la Llera i més de 70 activitats per tota la família.
Tota la programació a descobreixolot.cat.
1 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món a RAC1. L'informe de la Guàrdia Civil que acusava la plataforma Pro Seleccions Catalanes d'espiar l'estat espanyol revela que la policia creia que s'estava preparant un CNI independentista. El món.cat explica més detalls de l'atestat que més de 200 pàgines vinculades al cas Bolov i que inclou un llarg estudi sobre el disseny, pressupost i objectius d'aquest suposat CNI català batejat amb el nom d'Oficina de Control de la Informació. Segons la Guàrdia Civil, el pressupost era de 70.000 euros. El document en què la policia basa les seves especulacions el va obtenir en l'escorcoll de la seu de la plataforma Pro Seleccions el 28 d'octubre del 2020. A l'atestat, la Guàrdia Civil explica que el projecte pretén crear una estructura que permeti fer un seguiment exhaustiu de tota la informació que perjudiqui la imatge d'Espanya amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania catalana, especialment aquells que no s'identifiquin amb el catalanisme. Per altra banda, els analistes policials asseguraven que part d'aquesta informació hauria de servir per difondre a escala internacional la visió de la fallida econòmica i política de l'Estat. Tot això sigui en un informe sense data ni signatura. I la Directa publica avui que Policia Espanyola i la Guàrdia Civil van intervenir als telèfons d'una quarantena d'activistes de l'esquerra independentista, entre els quals un regidor, el de la CUP, a Cardedeu. Els agents ho van fer sota la tutela de l'Audiència Nacional de la Fiscalia. Per la intervenció es va fer servir la tecnologia habitual, el sistema CITEL, i també programari especial. En aquest cas, tot i que no se l'esmenta explícitament, es tractaria d'un software molt similar a Pegasus, ja que l'objectiu era intervenir comunicacions d'aplicacions com ara WhatsApp o Telegram. Per si no fos prou, també es van fer seguiments de paisà i es van col·locar balises a vehicles particulars. Tot arran de la vaga del 8 de novembre de 2017 i del sabotatge de la línia R11 que DIF va denunciar i que la Guàrdia Civil va investigar. Les intervencions telefòniques que publica avui la Directa van durar, diu, ben bé 2 anys. 8:42. Mario Conde ha reconegut que va arribar a ser la persona més poderosa de l'Estat. Controlava els mitjans de comunicació, finançava partits polítics de manera irregular i va mantenir una relació estreta amb el rei emèrit. O almenys això és el que ha admès aquesta nit el programa Salvados, de La Sexta. De fet, el presentador Gonzo li ha demanat directament si era més poderós que el president del govern d'Espanya.
¿Un banquero tiene más poder que un presidente del gobierno?
En algunos aspectos sí.
¿En cuáles?
En la capacidad de controlar los medios de comunicación. Yo tenía más de 20,000+ empleados en banca y tenía el 1,5% de todas las empresas, es decir, la capacidad de colocar, de hacer favores, de tal, es infinita, mucho mayor que la del presidente del gobierno.
Un poder que ell mateix explicava i que, com us avançàvem divendres aquí al món a RAC1, va dur-lo a finançar il·legalment partits com Convergència, diu, i fins i tot aturar publicacions a la premsa, especialment si eren sobre la vida privada del monarca. 25 anys després que l'empresonessin, ha admès que va arribar a acumular fins i tot massa influències.
Era demasiado poder en manos de un chico de 40 años, sí. Por muy abogado del Estado, por muy listo, por muy tan, demasiado poder. Medios de comunicación, el primer banco de tal, el primer banco de Portugal, la Corporación Industrial Financiera, una magnífica relación con la Casa Real.
I sobre el seu pas per la presó tampoc va tapar-se la boca. Mario Conde va reconèixer que va donar diners a Adolfo Suárez pel seu partit, el Centro Democrático y Social.
En el año 93, Felipe González tiene una crisis importante. Vuelve la idea de un tercer partido que no haga imprescindible los nacionalismos. Entonces Adolfo Suárez me pidió 300 millones de pesetas. Sí, se los di, sí, sí. Y me metieron a mí 6 años por eso.
¿El rey supo que usted le dio 300 millones de pesetas a Suárez?
Sí.
¿Y qué le dijo?
No me tenía nada que decir.
Ara, però, segur que no tornaria a posar calés en cap partit. De fet, Gonzo li va demanar directament si ajudaria Macarena Olona, ex de Vox, a fundar-ne un de nou. L'exbanquer va respondre que mai posarà diners en un partit que sap que no funcionarà. Per cert, que ha mort sobtadament, ara que parlava de Rei Emèrit, ha mort sobtadament Albert Solà, conegut com el monarca de la Bisbal, ja que assegurava que era fill de Joan Carles I, tenia 66 anys. Va morir dissabte mentre en un bar, era en un bar de la Bisbal on havia quedat amb uns amics. Solà va arribar a anar al Tribunal Suprem amb una prova d'ADN. Tot i els esforços, la justícia va rebutjar la petició per la inviolabilitat del rei. El 2019 va publicar el llibre El monarca de la Bisbal, en què narrava la seva història i els motius que el van portar a investigar els orígens. Defensava que era fill de Joan Carles de Borbó i d'una família de, i d'una jove de família benestant que després el va donar en adopció. El que el va portar a estirar el fil va ser veure que el seu certificat d'adopció hi posava Xumet Verd, que a l'època es feia servir per indicar que l'infant tenia sang reial. Forts amb Repsol, el Barça arribarà com a líder de primera diumenge al Santiago Bernabéu, però ho farà gràcies a una victòria escarrancida i molt patida ahir 1-0 contra el Celta al Camp Nou. El millor del partit van ser els 3 punts i el solitari gol de Pedri, perquè més enllà d'això, la primera part no va ser per tirar coets, tret dels primers 25 minuts, que va estar la mar de bé, i la segona va ser directament pèssima. De fet, els de Xavi Hernández van acabar demanant l'hora i els jugadors del Celta es van queixar d'una pèrdua de temps exagerada. Encara bo que Ter Stegen, que està en un bon moment de forma, va salvar els mobles en 2 aturades a última hora. Ara el Barça empata 22 punts amb el Real Madrid, però té millor diferència de gols. Tot plegat, però, a 2 dies de jugar-se el futur a la Champions al Camp Nou contra l'Inter de Milà. En té tots els detalls Laia Coll.
Després d'una primera part amb el control del partit i del marcador amb l'1-0 de Pedri, la segona part contra el Celta van ser els pitjors minuts del Barça aquesta temporada, traient aigua de la barca i demanant l'hora davant l'insistència ofensiva dels gallecs. A les portes d'una setmana clau amb el futur de la Champions en joc, dimecres contra l'Inter i del Clàssic, el Barça no brilla i Xavi n'és plenament conscient i fa autocrítica.
Un momento que vuelas, ¿no? Hace 3 semanas volábamos y ahora no. Pues bueno, también hay que sacarlos, ¿no? Y hay que competir, hay que estar bien en defensa y el portero tiene que pararlas y las para. Hay que sacar estos partidos muchas veces sin jugar nada bien, sobre todo en la segunda parte. Cosas positivas, seguro, y negativas también, y a mejorar muchísimas, ¿no?, de cara a los próximos partidos, que nos va mucho.
Ter Stegen, que ha aturat 19 dels 20 xuts que li han fet en aquesta lliga i acumula 624 minuts sense encaixar, va ser providencial per sumar la 7a victòria en la competició domèstica i aconseguir l'objectiu d'arribar líders al Clàssic del Bernabéu.
Més enllà del partit, hi va haver molts problemes per entrar al Camp Nou. No és cap novetat, però encara més, perquè moltes cues i socis que es queixaven que encara no els ha arribat l'abonament d'aquesta temporada. En qualsevol cas, sobre la davallada del Barça, després de l'aturada de selecció, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Gemma Soler.
Amb la primera final de la temporada a tocar i el Bernabéu molt a prop, podia passar que el Barça s'empanés contra els gallecs, i així va ser. Tot una impecable primera meitat, al segon temps el Barça es va despistar, es va disfressar de Barça de l'any passat, va jugar amb foc i no es va acabar cremant de miracle. Miracle i Ter Stegen, que va tornar a salvar l'equip, tot i passar-se mig partit tocant-se les dorsals. Que Marc Andrés reposi fins dimecres amb una bossa d'aigua calenta a la ronyonada, que ara mateix és mig equip. Potser no estaria de més que Xavi els hi posi a l'equip l'himne de l'Europa League al vestuari de la Ciutat Esportiva aquests propers 3 dies, per recordar-los que les empanades es paguen cares i per motivar-los a no tornar a reviure aquells malsons de dijous.
Gràcies, Gemma. I abans d'aquesta victòria escarrancia del Barça, i l'Assemblea de Compromissaris li va aprovar els pressupostos a Joan Laporta. Només van participar-hi 900 socis dels més de 4.000 que estaven convocats, però la Junta Directiva en va tenir prou per tirar endavant els números de la temporada passada i també d'aquesta temporada. Va estar a l'Assemblea Marta Ramon.
Llum verda per a l'exercici 21-22 amb 548 vots a favor, 43 en contra i 24 en blanc, i també per al pressupost d'aquesta temporada amb 478 vots a favor, 35 en contra i 15 en blanc. blanc. Les palanques han tingut un impacte directe per tancar el juny amb 98 milions de beneficis i també per a la previsió de 1.255 milions d'ingressos aquesta temporada, que serien 855 si no fos per la venda d'actius i, per tant, no es podrien cobrir les despeses. La Porta va treure pit d'aquesta presa de decisions.
Ha costat molt arribar fins aquí. S'ha hagut de treballar molt, s'ha patit molt. Si bé podem dir amb orgull que entre tots i totes hem salvat el club, també val a dir que fins que no estigui consolidat no podrem dir que el club doncs, ja està arreglat.
La Porta va subratllar que el gran objectiu a curt termini és rebaixar la massa salarial, que ara s'enfila als 656 milions d'euros. Va ser dur amb els criteris de control de la Lliga i va enviar un dard als jugadors que aquest estiu no han fet cap esforç econòmic, recordant que ell i el tresorer Ferran Oliver van haver d'avalar 10 milions d'euros per inscriure Koundé.
Per cert, de l'assemblea d'ahir també em va sortir un detall molt interessant. La plataforma musical Spotify, el principal sponsor del Barça, tindrà una versió en català des d'aquest mes d'octubre. A més, els socis podran accedir de franc al servei premium de Spotify durant els primers 3 mesos. Mentrestant, a l'Espanyol, ahir l'equip va empatar 2 al camp del Cádiz amb un doblet de Joselu, que ja porta 6 gols en 8 partits, i una altra pifia a la porteria. Aquest cop no va ser Álvar Fernández, que no va jugar, sinó el Francesc Lecomte, que es van passar un servei de banda i va propiciar l'1-0 dels andalusos. Enviat especial de RAC1 a Cádiz, Joan Camí.
L'Espanyol segueix immers en una mala dinàmica de joc i resultats, i és que amb el punt d'ahir només suma 6 dels 24 disputats i les sensacions no són gaire bones en aquest primer tram de Lliga. Hi ha molts fronts oberts. Un d'ells, potser el principal, és a la porteria. Diego Martínez va tornar a canviar el porter i va apostar per Benjamin Lecomte, que va tornar a tenir una actuació desafortunada quedant clarament assenyalat en el gol del Cádiz. La situació a la porteria és cada cop més incomprensible.
Somos un equipo para todo. Evidentemente era una decisión muy compleja, muy difícil. Una decisión que pusiese a quien pusiese iba a tener argumentos a favor y en contra razonables, ¿no? Y de peso para haber tomado cualquiera de los dos caminos o del tercer camino incluso. Pero hay que tomar decisiones en base a toda la información que tenemos y a lo que entendíamos que era mejor para el equipo hoy y para todo lo que tenemos por delante.
L'Espanyol va capgirar el gol de Víctor Chus a la primera part gràcies a un doblet de Joselu a la segona, que ja suma 6 dianes en 8 partits. Sens dubte, la millor notícia de tot el que portem de temporada.
I sobre les llums i ombres de l'Espanyol, escoltem el comentari del narrador dels partits de l'Espanyol, juga a RAC1, Edu de Valle.
És complicat valorar qualsevol partit de l'Espanyol aquesta temporada sense després sentir que vas de cap al frenopàtic. En el capítol d'ahir, la pitjor primera part que es recorda en molt temps. Indignes 45 minuts d'un equip incapaç de fer 2 passades seguides. Feble i desnortat, negligent i poruc. I la cirereta, evidentment, el regal de cada dia del porter de torn. Ahir Lecomte, amb Álvaro ajusticiat per les últimes cantades. I ara què? Qui ha de jugar a la porteria? Encono? Més enllà d'això, una cosa positiva, la segona part de l'Espanyol, o millor dit, la primera mitja hora de la segona part. En aquesta estona es va veure per fi un bon equip, un conjunt amb diferents registres i capaç de fer-li mal al rival. I una altra cosa bona, l'Espanyol té un senyor davanter en Joselu, no només pels gols. Ara mateix ell sol és mig equip. La resta del panorama és francament preocupant. Si teniu un dilluns optimista, penseu que s'ha guanyat un punt. Si el teniu pessimista, doncs ànims.
També jugats ahir, Real Societat 1, Villarreal 0 i Valladolid 0, Betis 0. Avui tanca la 8a jornada, Elx Mallorca a les 9 de la nit. En parlarem de tota la tertúlia esportiva, Santi Segurola, Joan Jupallàs i Miguel Rico. I a Anglaterra, l'Arsenal continua líder de la Premier després de guanyar 3-2 al Liverpool. Els d'Arteta li treuen un punt al City, mentre que el Liverpool és desè amb només 10 punts als 24 disputats. I a Itàlia, ahir va debutar Tachin-Tachan, Samuel Umtiti amb el Lecce després de 9 jornades sense jugar. El seu equip va perdre 2-1 contra la Roma, però s'ha de dir que Umtiti va sortir amb una assistència. Encara en futbol, Espanya jugarà contra la selecció noruega d'Erling Haaland en la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2024 al març de l'any que ve, que s'ha de dir que és un grup amb sort. Avisaran Geòrgia, Escòcia i Xipre. I en bàsquet, l'Espar Unix Girona s'ha proclamat campió de la Supercopa femenina després de guanyar de 5 al València a Vitòria. És la tercera Supercopa de les Gironines i el primer títol de la temporada. Enviat especial de RAC1 a Vitòria, Marc Mundet.
El que ha demostrat l'Unix Girona és que té ànima. En els 2 partits d'aquesta Supercopa ha començat com un avió, s'ha encallat a la meitat i els ha sabut treure patint. D'aquí la satisfacció de la capitana Maria Pérez Araujo a les portes de la prèvia de l'Eurolliga de dimecres.
Y tanto, yo creo que el equipo es que ha estado muy serio en los 2 partidos. Hemos tenido altibajos, ¿no? Como es obvio, ¿no? Un primer campeonato. Pero el equipo ha estado muy serio, se lo decía justo ahora Laia, en plan, ¿no? En ningún momento nos hemos desconcentrado de cabeza, que es lo más difícil. y ha sido bonito, yo creo que también para el espectador, para el equipo, y que bueno, llevarnos la Supercopa Girona, yo creo que no hay nada mejor.
L'Uni ha arribat ben entrada la matinada per carretera a Girona i torna a marxar demà cap a França i juga una eliminatòria a doble partit que marca la temporada contra el Vilanet d'Asc. Si tira endavant, juga a l'Eurolliga, si no, es queda a l'Eurocup, i en el bàsquet femení, això és un món.
I mentre estàs a la Lliga CB, el Barça va guanyar de 28 punts a la pista del Fuenlabrada, i tot això el dia en què Max Verstappen va revalidar el títol de campió mundial de Fórmula 1 encara amb 4 curses per disputar.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Els Mossos d'Esquadra han confirmat a La Vanguardia que els casos de punxades a locals nocturns i en zones de lleure ja són esporàdics i que al cap de les 200 denúncies que es van notificar a l'agost es van acabar trobant en cap, substàncies tòxiques a les víctimes. L'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment creu que punxar, sobretot a noies, a zones d'oci podria ser una moda i si bé no hi ha toxicitat, sí que l'objectiu és infondre terror sexual. Segons La Vanguardia, en 8 de cada 10 casos, els agressors són persones properes a la víctima. I la discriminació que reben les persones amb malalties mentals pot arribar a ser pitjor que la pròpia malaltia. Ho diuen els experts i els afectats en un informe que publica avui The Lancet, el dia que és el Dia Mundial de la Salut Mental. L'estigma sobre les persones amb malalties mentals pot provocar que es violin els seus drets d'accés a la sanitat, a l'educació, a tenir un lloc de treball. I a la llarga, aquest rebuig pot causar més complicacions de salut i mort prematura. L'estigma, segons aquest informe de The Lancet, és encara més greu entre els adolescents. S'estima que una de cada 8 persones té problemes de salut mental, com ara ansietat o depressió. A Molins de Rei han trobat viu l'home de 73 anys que va desaparèixer dijous. El veí, que pateix Alzheimer, va anar a passejar però no va tornar. Després de 3 dies i 3 nits de recerca, un grup de voluntaris va localitzar-lo conscient ahir la tarda a prop de l'indoor karting de Sant Feliu de Llobregat, una zona que ja s'havia recorregut prèviament perquè es corresponia al traçat habitual que l'home feia quan sortia a passejar. Una ambulància va traslladar-lo a l'Hospital Moisès Broggi per comprovar el seu estat, però fons del SEM afirmen que no estem per la seva vida. El dispositiu desplegat pels bombers al llarg d'aquests dies s'hi van sumar més de 300 voluntaris i es van rastrejar prop de 1.120 hectàrees. I Girona no multarà els usuaris de patinet elèctric que circulin sense casc. L'Ajuntament ha canviat la normativa municipal després d'un canvi de criteri de la DGT. Fins ara considerava que portar el casc era obligatori, però ara assenyala que serà una recomanació fins que es decideixi quin serà el model homologat. A les 6 del matí ha arrencat avui el nou Club Super 3.
Si t'arribes quan sense el senyal de les Illes Fidel Compàs.
Televisió de Catalunya ha posat en marxa el nou SX3 i ho ha fet amb un capítol de la sèrie Zoom, el Dofí Blanc. A més d'un canal de televisió, el nou SX3 també serà una plataforma digital que vol reconnectar amb el públic infantil i oferir continguts per nens i adolescents en català. Sones Creu-me, la primera cançó que interpreta Beta, el grup musical del nou canal. S'encarregarà de posar la veu a les composicions de Guillem Ilkiway, el líder de la Casa Azul i col·laborador del món RQ. L'SX3 es divideix en dues franges en funció de l'edat. D'una banda hi ha l'S3, dirigit a la primera infància, i de l'altra l'X3, més pensat per nens i adolescents entre 7 i 14 anys. El que no hi haurà de moment és una de les sèries estrella en la història del canal, Bola de Drac. Ara bé, sí que podria ser-hi aviat. Recuperar les aventures del Son Goku i els seus companys és una de les apostes del TV3 pel nou Super 3. La direcció està esperant que la distribuïdora propietària del club de la Bola de Drac tanqui unes negociacions que té obertes i llavors podran posar fil a l'agulla. Aquest matí, a partir de 11:45, parlarem del nou SX3 amb la cap d'infantils de TV3, Laia Cervera, el director de Jazz Music, que és qui s'ha encarregat del projecte de renovació, Tinet Rovira, i amb el cantant i compositor de la Casa Azul, Guillem Ilkiway, responsable de les noves cançons de l'SX3. Per cert, encara parlant de televisió, aquest matí Anna Rosa Quintana torna a la tele després d'11 mesos de baixa.
Ana Rosa, bienvenida.
Ana Rosa, bienvenida. Muy bienvenida.
Bienvenida, Ana Rosa. Tu vuelta a la pantalla es la mejor de las noticias. Hoy más que nunca, salud. I enhorabuena.
Pedro Sánchez, per exemple, entre molts altres polítics, la presentadora torna a Telecinco i ja recuperada del càncer de mama que li van destacar al novembre de l'any passat. El Festival de Sitges tanca el primer cap de setmana amb una xifra rècord. Segons ha pogut saber RAC1, en els tres primers dies de programació s'han venut gairebé 64.000 productes entre packs, abonaments i entrades. Això suposa una recaptació de més de 660.000 euros, molt per sobre dels 500.000 recaptats l'any passat els mateixos dies, però també per sobre dels nivells prepandèmia del coronavirus. I és que el 2019 es van fer 598.000 euros els primers tres dies de festival. Una molt bona xifra que s'han traduït en sales plenes, cues per aconseguir autògrafs i una gran participació a la Zombie Walk de dissabte. Sitges es referma d'aquesta manera com a punt de trobada imprescindible pels amants del gènere, no només de les pel·lícules, sinó també de les sèries. I és que seguint la tònica dels últims anys, cada vegada són més les grans plataformes que aprofiten el festival per presentar les seves últimes produccions. Des de Sitges, informa Maria Cusó.
Així és, Sitges sempre ha obert la porta als nous llenguatges cinematogràfics. Precisament per això té sentit que les sèries tinguin un paper cada cop més destacat a la programació oficial fora de concurs del festival. Una de les produccions més sorprenents que ha passat per Sitges és Pobre Diablo, la primera sèrie d'animació per adults d'HBO Max que signen ni més ni menys que Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla i Miguel Esteban. La sèrie, que arribarà a la plataforma al desembre, explica la història de l'anticrist, que ha de venir al món a sembrar el caos, però que el que vol és ser actor de musicals. Reyes i Esteban explicaven a RAC1 que aquest projecte és tot un repte.
Yo diría que es la primera serie de animación latina para adultos around the world. Wow. Y es así. Y esperemos que esto sea también un camino para más proyectos de este tipo, ¿no? Que...